Aquesta vintena trobada de Barcelona, organitzada conjuntament per Justícia i Pau i la Fundació per la Pau. Moltes gràcies per la vostra assistència i moltes gràcies també per l'assistència del senyor Federico Mayor Zaragoza, que, com sabeu, i si no us ho diem ara, té una agenda absolutament carregada i, a més, avui, per qüestions de tràfic, ha arribat molt just, però que normalment és de les persones realment complidores amb el temps. Moltes gràcies, senyor Mayor Zaragoza, per la presència d'aquí. Presentar-lo és un plaer i això no és una conveniència, sinó que és veritat. Tothom el coneix, caldria passar el seu currículum molt ràpid, però voldria entretenir-me a dir que una persona que ha estat ministre d'Educació de l'Estat espanyol i que ha estat exdirector general de la UNESCO durant molts anys, ha creat una fundació que es diu Cultura de Paz i des d'aquesta fundació continua lluitant i treballant per aquelles idees que considera justes. I això, amb una persona que no es vol jubilar, és molt important, perquè mai ens jubilem amb les idees, mai ens jubilem amb allò que pensem, però de vegades ens ve mandra i ens jubilem amb militància. I ell no ho ha fet. I sobretot és un amic. És una persona amb qui podem comptar en els moments de dificultat i també en els nous reptes que se'ns presenten. I això és molt important. Moltes gràcies, doncs, per estar aquí amb nosaltres amb aquesta primera xerrada. Fa 22 anys, encara que és la vintena trobada, fa 22 anys que Justícia i Pau i la Fundació per la Pau ens vàrem conjuminar, ens vàrem voler tenir la complicitat d'organitzar unes trobades a la ciutat de Barcelona perquè el moviment pacifista pogués reflexionar sobre temes d'actualitat. Que són temes d'actualitat, en dóna fe només el títol de les tres primeres trobades. El primer any, fa 22 anys, vàrem parlar de per una Europa sense blocs. Feia 6 mesos que havia caigut el mur de Berlín i estàvem donant propostes des del moviment pacifista per acabar amb els blocs militars. Com veieu, només hem tingut la meitat de l'èxit. Però l'altra meitat no només no l'hem tingut, sinó que ha canviat la seva escomesa, la OTAN. Però era un tema, i és un tema, capdalt. El segon any va ser món àrab i occident, la història d'uns conflictes passats i presents. I avui, en les primaveres àrabs, és un títol més actual que mai. I vàrem fer propostes d'apropar les dues ribes de la Mediterrània i altres propostes que a poc, d'una manera suau, diplomàticament, s'han anat guanyant. I, per tant, podem estar contents, encara que no, sabem que no assolim tots els objectius d'una dècada per l'altra. I el tercer any vàrem parlar, només us parlaré d'aquests tres i no us cansaré, vàrem parlar d'interdependència mundial. Vàrem parlar de la globalització, de com havia de ser aquesta globalització i dels aspectes d'aquesta globalització que la feien inhumana. Avui, 20 anys després, aquesta globalització és encara més inhumana i les propostes que vàrem fer no han estat escoltades. Avui el mercat està suplint en gran part a la ciutadania i cal reaccionar. De fet, s'està reaccionant. Aquest any parlem del negoci de la guerra. I és un tema absolutament també actual. I en parlarem durant 3 dies i procurarem fer propostes perquè realment la situació canviï i perquè realment l'opinió pública assoleixi el seu paper d'aconseguir desmuntar aquest negoci. És un moment important perquè hi ha algunes coordinades que són preocupants. La coordenada, només les citaré, de l'increment de la despesa militar en els darrers anys, quan en realitat hi havia hagut una dinàmica inversa. Dels conflictes que no es poden guanyar militarment, des d'Afganistan fins al Congo, passant per el narcotràfic a Colòmbia. De la disconformitat creixent que hi ha a tot el món amb l'actual model de democràcia, des del 15M fins als països àrabs, però també en molts llocs on encara no ha esclatat aquest desig. D'una crisi econòmica i de valors, perquè evidentment no és només una crisi financera i econòmica, sinó també una crisi de valors. D'una tensió entre mercat i ciutadania, aquests mercats que no sabem qui són perquè són anònims, però que no són anònims, que en realitat tenen noms i cognoms, doncs estan en tensió permanent amb la ciutadania. I l'última pràctica és una un canvi en la Constitució de l'Estat espanyol que realment s'ha fet espatlles d'aquesta ciutadania, etc. Tot això al davant té una capacitat de reacció de moltes persones. I això és el que avui li demanarem al Federico Mayor Zaragoza que ens parli. Passo la paraula al president de Justícia i Pau perquè ens faci la introducció. Moltes gràcies.
Bé, doncs moltes gràcies, Xavier, benvolgut amic Federico, benvolguts tots. Jo diria que és la primera vegada en què aquesta taula inaugural les persones que hi som no eren les que s'hi trobaven quan es va inaugurar això fa 22 anys. Sí que, afortunadament, n'hi ha una, que la tenim allà discretament al darrere, que es diu Alfons Banda, que va ser una mica el pare de la criatura, el promotor d'aquesta idea i que com a president de la Fundació per la Pau ens va visitar Justícia i Pau per tirar endavant la primera de les actualment 20 sessions celebrades. L'altre president, com vosaltres sabeu, malauradament ja fa anys que no el tenim entre nosaltres, era en Joan Gomis, però voldria recordar-ho en aquest moment perquè es dona una casualitat. Demà farà justos 10 anys que es va morir i penso que valia la pena doncs, posar aquesta dada de referència. Va morir el 30 de setembre del 2001, ara estarem al 30 de setembre del 2011 i per tant farà 10 anys de la seva mort i tot i que li farem un acte de recordatori d'aquí pocs dies, penso que valia la pena aprofitar la vinentesa per tenir un petit record de la seva persona. Per tant, evidentment estem en un acte inaugural diferent, joiós per altra banda perquè també hem recuperat una mica la trobada, ja sabeu que encara que, com ha dit molt bé el Xavier, és la trobada número 20, ja fa 22 anys, o que vol dir que hi ha hagut alguns desplaçaments escadussers que no sempre han coincidit amb els anys. I com que l'any passat, a mitges, no l'havíem fet, perquè havíem recuperat l'any anterior, doncs penso que és bo que aquestes coses, que de vegades quan s'afaleixen un any, es recuperin i sobretot es recuperin amb la presència excepcional de la gent que hi ha aquí. Penso que és per primera vegada amb aquestes 20 trobades hem hagut de posar el cartell de que no hi ha entrades, encara que tothom sap que tothom entra. Però, de totes maneres, almenys dir-ho que aquí hi havia unes places limitades que ens recomanaven a la casa i que no es volien pas superar. Per tant, estem contents, estem satisfets de poder tirar endavant aquestes jornades, estem satisfets de parlar del tema de desmuntar el negoci de la guerra. Jo més aviat, potser fins i tot em permetria fer un joc de paraules i dir que no és només desmuntar el negoci de la guerra, sinó desmuntar les guerres que es fan pel negoci, que són la majoria. I per tant, a partir d'aquí doncs, podríem tractar una mica la qüestió. Bé, però tots som conscients de que qui ha vingut a parlar no som ni ell ni jo, ni en Xavier ni jo, és el professor Mayor Zaragoza, amic de sempre, entranyable, però amb una agenda disparatada, com tota la gent que es dedica a totes les causes, ja ens ha advertit que, malauradament, tampoc podrà fer allà una llarguíssima estada per una qüestió d'avió, de manera que li donarem la paraula amb ell, i si després hi ha temps, doncs entre tots intervindrem. Moltes gràcies.
Estimats amics, en primer lloc, vull dir que em fa molta il·lusió quan va telefonar el Fons Banda i el Jordi Armadans, els hi vaig dir de seguit. Per mi és una oportunitat extraordinària perquè els que estan aquí són capdavanters amb la lluita per la pau i la dignitat humana, no només a Catalunya, sinó dintre de l'àmbit europeu, són dels primers que van pensar que es tenia que tindre una actitud absolutament ferma contra el que finalment representa avui el gran problema del món, que és la guerra, que és el seguiment d'aquest proverbi pervers. Jo hi insisteixo tant perquè crec que efectivament és que és d'una perversitat extraordinària. Jo me'n recordo quan el Virtèlia, el Blanquerna convertit en Virtèlia, estudiàvem amb el Triadú, estudiàvem el llatí i el grec, el llatí era amb el Ramon Fuster, i teníem que dir si vols la pau prepara la guerra, si vis pacem para bellum, i era una cosa famosa, perquè tots es té que preparar la guerra per tindre la pau. Quina realitat ha sigut? És que ve de l'origen dels temps, i avui estem exactament a la mateixa situació. Vols la pau, prepara la guerra, i immediatament et parlen de seguretat. et parlen de seguretat fins a tal punt que una institució del sistema de les Nacions Unides, la UNESCO, que està precisament per elevar, per construir la pau a l'esperit dels homes i a les dones, fa ara molt pocs anys es va voler deixar a un costat la paraula pau. És que la pau és una paraula molt perillosa i es va substituir per seguretat humana. Ho dic perquè es pugui apreciar fins a quin punt també des de fa segles i segles ens diem la pau sigui amb vos. Shalom, salam, tots desitgem la pau. I a continuació, immediatament la força. I aquesta força ha sigut l'expressió del poder, un poder que ha sigut sempre masculí, és una altra de les coses que ara us diré per què em sembla que ara per primera vegada podem començar a entreveure uns horitzons diferents, més lluminosos, perquè eren sempre uns quants homes que manaven sobre la resta dels homes i sobretot a les dones. Les dones no han tingut cap importància a l'escenari del poder durant segles. Però aquest poder era tan gran, que és una altra de les coses que jo sempre he volgut repetir, que sense poder protestar teníem que oferir la pròpia vida. És que és tremendo. És tremendo pensar que arribava fins un punt a l'imperatiu del poder que deia, i vostè a més ara ve i té que amb els meus designis de territorials, d'estratègies, etc., vostè té que donar la seva vida per defensar el que jo represento. Sempre era un petit grup d'homes en relació al poder. Ara, per primera vegada, això està canviant. Però el negoci de la guerra segueix sent el gran negoci de la guerra. Jo per això, quan em van telefonar i em van dir que anava a celebrar aquesta trobada ja número 20, vull dir que ho acaben de dir ara tant el Mas Llorenç com l'Arcadi Oliveres, jo trobo que és molt important fer aquesta revisió que he començat a fer només de les tres primeres, però perquè puguem veure que finalment avui, Europa, en aquest moment, el món, o bé es disminueix el volum d'inversions diàries per la guerra, o no hi ha solució i que ningú vingui dient que es crearà empleo, no hi ha res a fer. Estem en una societat on hem deslocalitzat la producció per codícia, l'hem enviat tot als llocs. Després no mirem, no mirem ni els drets humans ni el que fan amb aquests països. No ens importa. Nosaltres hem de guanyar més calés. I hem descentralitzat la producció en uns països, especialment de l'est, especialment Xina. Hem privatitzat serveis que no tindrien que haver privatitzat almenys més del 50%. I, sobretot, seguim invertint cada dia unes quantitats absolutament fora de lloc en armament i gastos militars. Jo no em canso de dir-ho. El resum de la situació avui al món són 4.000 milions de dòlars diaris en armament i gastos militars. Quan es moren de gent, es moren gent de desemparo, de desolatat, d'oblit, més de 60.000, de les quals es calculen que almenys 35.000 són nens o nenes entre 1 i 5 anys. Són coses d'aquestes que són inadmissibles, però a força de repetir i tal, la gent ja les considera això que ara es diuen daños colaterales. Això sí, bueno, és que això és el que porta... No, és inadmissible. Fa poc em van demanar que parlés per la ràdio el dia 11 de setembre, on es rememoraven les víctimes de les Torres Gemeles. I jo vaig dir, efectivament, que estava molt impressionat i que per mi cada víctima són totes les víctimes i que m'impressionava sentir el nom d'aquesta gent i veure aquella visibilitat del terrorisme suïcida. Però vaig afegir que tenia el mateix sentiment per cada una de les víctimes d'una guerra basada en la mentira i basada en la simulació exclusivament per interessos econòmics i geoestratègics, com la guerra d'Iraq. I que eren moltes víctimes. I que eren més de 200.000 víctimes i que les teníem que tindre en compte. I aquesta era víctimes d'una agressió als Estats Units. Però vaig recordar que els Estats Units durant molts anys han sigut ells els agressors. Han sigut ells els de l'Operació Cóndor, per exemple, on ja sabem tots el que va ser el resultat a Xile, a Argentina, a Uruguai, a Brasil, a Guatemala. Milers, molts d'ells de gent jove. Tots, vaig dir, tots els tenim que tindre presents. I tenim que tindre presents, des de luego, els d'Auschwitz. Però també tenim que tindre presents a les víctimes de Gaza. És absolutament inadmissible que hi hagin víctimes que pesin més que les altres, que hi hagin víctimes que les recordessin més que les altres, que hi hagin víctimes com aquests 35.000 nens de menys de 5 anys que cada dia es moren de fam. És a dir, que tenim 4.000 milions de dòlars pel negoci de la guerra i no tenim la capacitat. Quan vam demanar l'any 2000 60.000 milions l'any per resoldre el tema de l'extrema pobresa i de la fam, ens van mirar, però què és això? Però què s'han cregut vostès? Si són menys de 20 dies del que invertim en gastos militars. Quan per tractar el SIDA a la regió subsahariana, sobretot, on jo he vist morir la gent, però moria la gent a xorros. I dius, escolti'm, això amb el que ens gastem en dos dies, ho podríem resoldre. Ho dic perquè trobo que està molt bé que aquesta trobada es parli del negoci de la guerra. Perquè o desmuntem el negoci de la guerra, això ho acabo de publicar, ja ho he dit moltes vegades, parlant de... Aquí tothom parla d'Espanya i del que passem a Espanya. A Espanya en aquest moment estem de genolls davant dels mercats, igual que estan a Europa, igual que estan als Estats Units, sobretot tots els països hegemònics a partir dels anys 80, perquè estem pagant un gravíssim error que es va cometre. I és que als anys 80, a l'acabar la Guerra Freda, a l'acabar les guerres sempre hi ha hagut una iniciativa de pau, una iniciativa de concertació, una iniciativa plural de recollir a tothom i dir, bueno, ara això s'ha acabat. I així, a l'acabar la Primera Guerra Mundial del segle passat, el Wilson va crear la Societat de Nacions i va arribar amb el conveni per la pau, tot content, a Brest, i d'allí se'n va anar a París. Escolteu, ja tenim ara la pau per sempre. Ja sabeu el que va passar. Després, a l'acabar la Segona Guerra, el grup del president Roosevelt va fer el mateix, va dir, no, això s'ha d'acabar, no podem trobar-ho més, hem d'ajudar els venxuts, i aquest està el plan Marshall, i hem d'ajudar-los, però al mateix temps s'ha de dir que el de les armes s'ha acabat, a partir d'ara hem de tindre unes Nacions Unides on a més siguen els pobles. És que això és molt important, jo també m'agrada subratllar-ho una altra vegada, perquè no es diu nosaltres els estats o els governs, no, es diu nosaltres els pobles. Hem decidit, per compromís amb les generacions futures, evitar la guerra. És fantàstic. Bueno, doncs tot això esperàvem, i dic esperàvem perquè som molt innocents, sempre ens creiem el que ens diuen, i esperàvem, perquè ens havien dit ara, a l'acabar la Guerra Freda, com que a més l'Unió Soviètica s'ha afonat sense una gota de sang, ara tindrem el que deien els peace dividends, els dividendos de la pau. I estàvem tots allí, la mar de contents. I tots cantant amb l'Elton Jones allí a la plaça de Londres cantant tots We are the world, we are the children i tots la mar de contents. Ni un duro, ni un cèntim. Per què? Perquè en aquell moment el senyor Reagan i la senyora Thatcher van pensar, no, ara ha arribat el moment de l'hegemonia. I van fer una hegemonia basada en algo absolutament increïble. Tot allò per el que havíem lluitat, tants d'anys, per la pau, la justícia social, la solidaritat, la igual dignitat de tots els éssers humans, tot allò ho deixen a part. I diuen, a partir d'ara, el mercat, les lleis del mercat. Va ser un dels moments, jo crec, que passarà a la història com un dels moments més tristos, perquè la deriva d'Occident va començar en aquell moment. No es pot acceptar de cap manera que tots aquests principis, uns principis que, a més, jo com exdirector general de l'UNESCO ho he de dir, aquesta Constitució de l'UNESCO, aquest preàmbul és lluminós, és fantàstic. Els principis democràtics, la solidaritat intel·lectual i moral de l'humanitat. És fantàstic perquè a partir d'ara hem d'anar amb les mans esteses, s'ha acabat lo de la mà alçada, lo de la mà armada, ara hem d'anar tots amb les mans esteses. Va acabar, ens van dir, a partir d'ara aquí el que hem de fer és una economia basada en l'especulació, una economia basada en la deslocalització productiva, una economia de guerra, ja ho veuen, la quantitat immensa, i un gran domini. Aquest gran domini estava l'any 80, estava als anys 90, està avui. I a més nosaltres els hem ajudat. Quan ens han dit, és que ho estan passant molt malament, els europeus, en vez de dir, nosaltres som els seus aliats, però no som els seus súbdits. És un problema que tenen vostès, no el tenim nosaltres de moment. Nosaltres hem de corregir moltes coses i comencem per corregir que la OTAN passi a ser un instrument de la seguretat europea i no dependent dels Estats Units. És que són coses d'aquestes que un diu, però com ho hem deixat passar tot això? Com pot ser que quan ja es passa d'una comunitat econòmica, perquè hi ha que reconèixer que el que es va començar amb molta vista i per evitar que altra vegada França i Alemanya es va dir, bueno, anem fent un tractat primer només del carbó i de l'acer, després i es va ampliant i estava tot molt bé, però era una comunitat econòmica. Però quan de moment es diu, i ara ve una Unió Europea, i a més el pacte de Varsovia ja se n'havia anat, ja feia molts anys que no estava... Haguéssim tingut que dir, i ara Europa tindrà la seva pròpia seguretat. Perquè estava molt bé tindre la OTAN quan estava el pacte de Varsovia. Quan no existeix el pacte de Varsovia, nosaltres hem de preocupar en Europa només de l'Atlàntic Nord, i per què no de l'Atlàntic Sud? I per què no hem de pensar en la Mediterrània? I per què no hem de pensar en Àfrica? I per què no hem de pensar en el Pacífic de cap manera? És un desastre. Bueno, però el cert és que seguim amb una Unió Europea on tenim la OTAN, on estem gastant. Els hi puc dir perquè durant l'època en què jo vaig tindre l'honor de ser ministre d'Educació i Ciència a Espanya, de moment vaig veure que teníem que adquirir un munt d'avions que ja sabíem que no els necessitaríem per res. Ja ho sabíem, però com que som membres de l'Aliança, hem de comprar aquests avions. Tots els anys comprant avions que mai els hem necessitat, perquè, a més, des de la guerra del Vietnam, el tipus d'estratègia bèl·lica ha canviat completament. Ja no podem imaginar avui avions contra avions o submarins contra submarins o tancs contra tancs. Tot això s'ha acabat. Ara són guerres, si no pensin en lo de les Torres Gemeles, doncs són guerres d'una altra natura, totalment diferent. Per cert, he de dir, perquè s'ha de dir tot, el bo i el dolent, que em va fer molt bona impressió, he tingut que ser una dona, a més, la que ha tingut la valentia de dir-ho. Em va agradar molt que fa un mes o 20 dies el Ministeri de Defensa va dir, hem estat comprant material bèl·lic que no necessitàvem amb diners que no teníem. Fantàstic, ja era hora, ja era hora. Aquesta valentia només l'havia tingut ja fa un any i mig el president Obama. El president Obama va també, després de fer aquells moviments molt ràpids, l'inesperat a vegades és la nostra esperança, va fer cosa i va aconseguir un pas molt endavant amb el desarmament nuclear i a continuació va dir amb el senyor Gates, que és el seu secretari de defensa, com saben, li va dir, escolti, s'ha acabat això de tindre aquesta enorme quantitat de material que no estem per res. No pot ser això. No podem tindre avions ara, es fan aquests avions, ja saben, sense pilot. I així se'n surten, eh? Perquè ho estem fent. La OTAN està donant un espectacle terrible, el que està passant. Una cosa és que es protegeixi la població civil i l'altra és que s'estigui d'una manera descarada ajudant amb un dels contendents, però és que, a més, amb un resultat... Per què? Perquè estem bombardejant des de Düsseldorf i Afganistan des d'Arizona. No pot ser. Són coses que hem de corregir ràpidament. Si el negoci de la guerra segueix fent que els Estats Units l'any 2008 van fer una inversió amb armament i gastos militars de 826.000 milions de dòlars. No pot ser. No pot ser que més d'un terç del conjunt del producte interior dels Estats Units es destini. No pot ser, són coses d'aquestes que dius. És que mireu el resultat, perquè clar, ells tenen aquests 800, però a 100.000 està ja Xina. I Xina encara em preocupa més, perquè és una altra de les grans confusions de l'horitzó d'avui. Un país que té una verticalitat total, on no hi ha pluralisme de cap ordre, on no sabem, no sabem. Ara mateix, com saben jo, i ho he fet amb molt de gust, encara que em dóna molta feina, però estic presidint la Comissió Mundial contra la Pena de Mort. Hasta Iran ens dona els resultats. Hasta sabem el que passa a l'Aràbia Saudita, què has dit? Perquè ningú li demana res perquè és massa important econòmicament. De la Xina no sabem res. És que sabem les bombes atòmiques que té Pakistan, però qui sap el que té Xina? No sap ningú. Doncs, en aquest moment, el segon país que té gasto militar de més de 100.000 milions de dòlars l'any és Xina. Després ve Rússia, després ve Alemanya, Reino Unit, Itàlia, etc. etc. Bé, dic tot això perquè quan em va dir primer que tindria la sort d'estar amb aquests capdavanters de la lluita en favor de la dignitat humana. A mi això ja m'agradava moltíssim i em donava una gran satisfacció de poder estar amb vosaltres. Segon, per les persones concretes, perquè ja l'ha mencionat l'Arcadi Oliveres, però jo crec que realment persones com l'Alfons Banda no només són un luxe per Catalunya, sinó com a ciutadà del món. Hem de dir que són gent que ens ha pogut donar durant molts anys una lliçó de què és el que té que ser el comportament de ciutadans que no volem ser obedients, que no volem anar sempre amb aquest uniformisme, amb aquesta por, amb aquesta... que hem d'aprendre a tindre actituds, de tal manera que amb aquestes institucions, tant la Fundació per la Pau com Justícia i Pau, en aquest moment, quan un fa un balanç i mira cap endarrere, dius, escolta'm, s'ha fet molt. Però quan mires cap endavant, et dones compte de l'enorme potencial que tenen. Per què? Perquè han sabut sembrar llavors durant molts anys. I aquestes llavors, si estan allí, poden fructificar. Si no hi són, no poden fructificar. Però les han sabut plantar. També el Xavier Mas Llorenç. Bueno, em encanta molt perquè és una persona que també es mereix, jo crec, en aquests moments ser el que pot portar amb aquest futur, amb aquest camí que tenim per davant, que és fascinant, al meu modo de veure. També vull dir alguna cosa del Jordi Armadans, perquè el Jordi Armadans és el referent. És una persona molt activa, és molt llest, va a moltes reunions i tothom, només com jo, estem preocupats de veure'l tan prim. I ens agradaria pensar que aquesta és la seva manera de ser i el seu temperament, però ho dic perquè el necessitem. El necessitem, són moltes les institucions que avui veiem tant amb una institució com a l'altra, perquè sou molt germanes, i us veiem representades per una persona de l'activitat i de l'actitud. I no parlo de l'Arcadi perquè ho he dit abans, és un clàssic i per tant no vull dir res més. A mi m'agrada molt repetir un vers del Pedro Salinas que diu: el deure suprem és seguir. Jo per això avui us vull dir, quan fa 20 anys i feu aquesta trobada, us vull dir: teniu un deure que és suprem, que és seguir. No ens tenim que desanimar mai. També amb una carta que em va enviar l'Alfons Banda, deia això. Deia: no lograran que ens cansem. Això és molt important perquè avui, quan estem parlant de desmuntant el negoci de la guerra, com a aspiració està molt bé, però en realitat, ho acaba de dir, estem muntant, no desmuntant, estem muntant els gastos militars altra vegada. El senyor Cheney, el que va ser vicepresident dels Estats Units amb el senyor Bush, és un senyor que té una relació molt directa amb aquests grans productors d'armament. Els productors d'armament, si vols la pau, prepara la guerra, des de l'origen del temps els han vist com estaven sempre al costat del poder per dir-li: escolti, pretén que està ben armat. I doncs des dels que venien llances i espases, els que després ja a distància podien matar amb els arcs i les fletxes, després els arcabuts, tot ha sigut una història d'armament, armament, armament, productors d'armament, beneficis dels productors d'armament. Jo me'n recordo amb molta emoció, perquè en aquell moment per nosaltres era el Kennedy, arribar a ser el president dels Estats Units, l'any 60. Jo estava a Sausalito, a San Francisco, i me'n recordo de veure, era el començament també de la televisió i tot, me'n recordo de veure el John Fitzgerald Kennedy, que jurava com a president dels Estats Units. I es va veure que l'Eisenhower, que era el president que se n'anava, es va tensar amb ell, immediatament després de jurar, es va tensar amb ell. Clar, jo no els hi puc dir què és el que li va dir, perquè jo no ho vaig sentir, però diuen que el que li va dir és: senyor president dels Estats Units, és vostè la persona més poderosa de la Terra, exceptuant el consorci bèl·lic industrial dels Estats Units. Li va dir clarament, li va dir: tingui en tanto, perquè aquest complex és de tal força, és tan important, hi ha tanta gent que el que vol és que finalment això vagi endavant i que no s'aturi, que jo tinc l'obligació de dir-li que és un gran perill. Efectivament, 3 anys després, el dia 23 de juny de l'any 1963, el president Kennedy va fer un discurs absolutament fora. Jo trobo que és un d'aquests discursos que cada paràgraf és fantàstic. I va dir: diuen que el desarme no és possible. No és veritat. Jo demostraré que el desarmament és possible. Diuen que la pau és impossible. No és veritat. Jo demostraré que la pau és possible. Perquè es diu moltes vegades una solemne tonteria que diu: la política és l'art de lo possible. No, home, no. L'art de lo possible. Lo possible no és un art, per començar. La política és l'art de lo impossible. És passar els impossibles avui en possibles demà. I això, el Kennedy diu, i això és possible perquè podem inventar el futur. Va dir: no hi ha cap repte que estigui més enllà de la capacitat creadora de l'espècie humana. Jo trobo que això és una confiança en cada persona, en cada home, en cada dona, dir-li: vostè pot crear el seu esdevenidor, vostè pot inventar No es deixi actuar el dictat de ningú. Vostè faci el que cregui que té que fer, perquè, a més, vostè pot trobar nous camins i pot obrir una sèrie de possibilitats avui dites impossibles. Com saben, al cap de molt poc temps, el president Kennedy el van matar. I el seu germà Robert, que va repetir el mateix, també. Ja no els hi parlo del Martin Luther King, ni els parlo de l'Anwar el Sadat, que va tindre també aquest coratge en un moment determinat, o de l'Isaac Rabin, que també el va tindre, perquè tots han acabat igual. No vull posar les coses tan pessimistes. El que sí que els vull dir és que o es desmunta el negoci de la guerra, o no podem avui pensar seriosament en què hi hagi una possibilitat de corregir la present situació que s'ha alcançat al món. Com els deia, excepte serveis i construcció, per exemple, a Espanya ens hem quedat pràcticament sense indústria. No pot ser. Això no, és una cosa absolutament increïble. Però és que el mateix que hem fet nosaltres ho han fet a altres països. I encara aquí, molts de préstecs tenien darrere una rajola perquè havia un apartament, havia... però, com saben molt bé, es diuen hedge funds, als Estats Units era préstecs que després tenien fum, només era una cosa absolutament especulativa. Breu, ara hem d'insistir moltíssim. El primer que hem de dir que volem que es faci a Europa és desarmament. Desarmament i preparació, perquè hem de tindre seguretat, però preparació d'unes noves estratègies de defensa. Perquè el que sabem és que amb aquests avions no tenim res a fer. Ara estem fent un ridícul, però un ridícul sanguinari. Amb el cas de Líbia, no pot ser. No podem estar matant allí, perquè els avions de la OTAN, dirigits alguns no, tot això són coses que hem de revisar, però sobretot sapiguent que el negoci de la guerra és un tema crucial i que si no l'arreglem, si no som capaços de treure, i no dic que es redueixi a la meitat, perquè jo ja sé que ens diran que la seguretat és molt important, però només que hi hagués una reducció que convencés, podria ser de moment 10%, al cap de 10 anys 10% més, que se n'és moderant. És que el que no pot ser, com deia abans, és que es vulgui canviar les coses sense canviar el més essencial. Llavors, el que es té que retallar, es té que anar retallant aquí una miqueta d'educació, una miqueta de tal, i per la mort de Déu. Quan sabem molt bé que n'hi hauria prou amb que es prenguessin mesures realment importants. Ara, clar, això hi ha que fer-ho a una escala federal, a una escala de federació fiscal i econòmica. El que no pot ser és que estiguéssim tots mirant aviam el que diu una senyora. No, no pot ser. A Europa hem de ser seriosos i hem de dir, volem a partir d'ara, des de luego que quan hi ha aquestes fusions i aquestes com l'immobiliària a Espanya, la immobiliària a Espanya. Jo me'n recordo que acabava d'arribar de la UNESCO i veig el primer ministre en aquell moment dient a la televisió, Espanya produce más viviendas que el resto de la Unió Europea. Jo no sóc economista, però home, tinc una miqueta de bon sentit i vaig dir, quin disbarat, quin disbarat, perquè estem fent mobilitzar un munt d'indústries auxiliars de la construcció, estem mobilitzant un munt de diners i de préstec, però sobretot estem fent que quasi 1 milió de persones, de migrants no regularitzats, estiguin aquí. Que són coses d'aquestes que es veuen vindre. Però ningú va dir res, eh? Ara el Fons Monetari Internacional tots els dies aixeca el dit i ens dona consells. Per què no ens els donava llavors? Per què no ens deia en aquell moment, escolti'm, vagin al tanto que això acabarà malament? Quan el mes de novembre de l'any 2008 es pren la mesura, al meu modo de veure, una altra, que Europa hagués anat, ja elegit Obama, va anar a parlar amb el senyor Bush, de tan important trajectòria. I li va dir, què fem? I l'altre va dir, no a la Casa Blanca, no, a Camp David, va dir, hi ha que ajudar a rescatar les institucions financeres que en bona mesura eren les responsables de la situació amb la que ens trobàvem. 700.000 milions de dòlars als Estats Units, aquí a Europa 400, vinga a rescatar. Totes aquestes coses s'han fet malament. Jo crec que ara estem en un moment en què, començant pels gastos militars, hem de dir ara ja en tenim prou. Tot això s'ha de revisar. No pot ser que Europa siguéssim mirant tots amb una... Li diuen que és la locomotora. Però a poc tindrà pocs vagons i quasi cap passatger. Vull dir que hem d'anar al tanto també en tindre unes locomotores que només estiguin pendents d'elles mateixes. S'ha de federar Europa. Hi ha coses que tenen per la seva pròpia natura també a escala de l'Estat espanyol, jo trobo que es tindrien que federar moltes coses, perquè no podem ser sempre tants originals i no ens poden demanar que siguéssim uniformes, si el que hem de ser precisament és no uniformes. Si la gran riquesa és la diversitat, i clar, estar units per uns principis, uns grans principis democràtics. Desmuntar el negoci de la guerra, com ho podríem fer? Com podríem avui arribar amb un convenciment de que el senyor Obama, almenys el senyor Obama, tingués la força suficient per dir això no pot anar endavant i hem de fer... Ell ara, com que ells poden fer funcionar la maquineta, ha proposat aquests incentius que a mi no em semblen malament, però el del gasto militar, immediatament els republicans ja s'hi han oposat. També vull parlar un moment, perquè també ens hem d'entendre, que quan estem parlant avui de democràcia, parlem d'unes democràcies enormement vulnerables. Ja fa molts anys que vaig escriure que la democràcia és el sistema que de tant en tant té que escoltar la veu del poble, i que això ho ha reduït pràcticament amb unes eleccions. Jo sóc, quan hi ha una urna, també ho dic moltes vegades, jo, com que he tingut tanta abstinència durant 30 anys, ara, quan hi ha unes eleccions, m'agrada votar. Però em dono compte de que a les eleccions ens compten. Però la democràcia no és que ens comptin. La democràcia és ser tinguts en compte permanentment. I per ser tinguts en compte ens tindríem que escoltar moltes més vegades i tindríem que tindre una relació participativa en vez de ser espectadors. És que hi ha que reconèixer que en general som espectadors de lo que passa. Som com a testimonis, estem tots allí mirant, receptors. A mi m'agrada molt el futbol. M'agrada molt el futbol. L'any 46 ja anava a les Corts amb el meu pare, aquí a Barcelona. Vull dir que m'agrada molt el futbol i el Barça. Però, escolta'm, no tant. És que no pot ser. És que ara estem permanentment amb el que es diu the entertainment industry. La indústria de l'entreteniment. El meu modo de veure és un altre d'aquests sectors que s'està exagerant i que potser ens poden donar també un disgust. Perquè no podem ser sers uniformitzats. No podem només estar allí tot el dia. El gran drama és que som súbdits en vez de ser ciutadans. Som súbdits. Estem amb un plan d'una obediència. Bueno, aviam què diuen, aviam què fan. Jo ja ho sé el que faran. Ja ho sé el que faran. I el que faran, i és el que els anava a contar de l'Obama, és que als Estats Units quasi 40 i tants milions de persones, 40, 45, no tenen, com saben, cap seguretat sanitària. Són gent que, si posen malalt, no tenen cap assistència. I això ve, jo ho recordo, des del Truman, Harry Truman, ja estaven allí movent, tal. Mai ha hagut cap president que hagi lograt que, en vez de ser una cosa absolutament privada, amb asseguradores, etc., sigui almenys per a aquestes persones, un sistema públic. L'Obama fa un... i ho logra. Ni un vot del Partit Republicà. Són coses que ens hem de preguntar. Això és una democràcia? On ni per solidaritat amb els seus compatriotes, ni un vot dels republicans, almenys hagués pogut haver alguna abstenció per qüestions de consciència, no. El que mana és el partit, no manen les persones. Som súbdits, no som ciutadans. I aquí mateix a Espanya. Jo me'n recordo que l'any 2003, quan es va començar a veure que després d'aquella guerra d'Afganistan que tots vam mirar cap a un altre costat perquè compreníem que els Estats Units, quan van començar a parlar de la guerra d'Iraq, va haver una manifestació i va haver una enquesta a Espanya. El 90% de la població estava en contra. I en canvi, de moment, ho porten al Congrés, el 100% dels membres o dels que formen part del partit de la dreta espanyola, el 100% no va haver una sola abstenció. Això no pot ser. Aquestes democràcies no poden ser les que manen a escala local. I no pot ser a escala mundial que ens manin uns grups de G7, G8... Però què és això? El senyor Schulz, l'any 86, va cridar perquè l'anessin a veure al seu despatx a només a 4 països, més el Regne Unit i ells, que eren els iniciadors, 6, era el G6. I van dir, escolteu, nosaltres som els països més rics i més poderosos, tot això a les Nacions Unides... Després van afegir el que fan sempre els americans, afegeixen Canadà, i ara el G7. Després van afegir la Federació Russa, i ara el G8. I el G8 fins ara, fins fa ben poc. I ara han afegit fins al G20 i tants, no ho sé, tant me fa. El principi és intolerable. No podem deixar la governació del món en mans dels països més rics. Què vol dir això? Per tant, i volent concloure, estem en un moment en què jo crec que sí, per primera vegada a la història, és possible que es produeixin canvis molt importants en molt poc temps. Per què? Perquè als anys 94-95, quan vaig veure que ja no necessitàvem demanar permís per fer consultes populars, perquè tots podíem expressar el que volíem a través de la nova tecnologia de la comunicació i de la informació, jo ja vaig escriure dient, a partir d'ara, el silenci és un delit. Per què? Sobretot per aquells que sabem, per als que tenim alguns coneixements. Fins ara tothom estava callat. Inclús vèiem els parlaments, el Parlament espanyol, el Parlament europeu, tant hi fa, parlar de coses que un deia, però com pot ser que els parlamentaris parlin d'això si no saben res? No tenen per què saber-ho. Per què té que saber un parlamentari, per exemple, que és un transgènic? O què té que saber que és una vaca boja? Per què té que saber que és l'energia nuclear o si és millor aquesta que una altra? No tenen per què. Per això hi han unes comunitats, la comunitat científica, la comunitat acadèmica, la comunitat intel·lectual, la comunitat artística, que tindrien que estar de capdavanters en aquest moment per dir no, no es preocupin que nosaltres, que no estem amb ningú en particular, però volem estar amb la gent, volem ser nosaltres els pobles, com diu la Carta a les Nacions Unides, i volem col·laborar i volem participar, perquè una democràcia, si no té la participació ciutadana, ja ho veuen, només ens compten, però després ja no ens tenen mai més en compte, que és precisament en el que consisteix una democràcia. Per tant, tenim, en primer lloc, la possibilitat avui d'expressar-nos. I ho estem veient. Hem vist, va començar a Islàndia, després a Iran, les dones a Iran, mare de Déu, quina meravella veure'm aquest, que van aconseguir en un país teocràtic d'aquesta verticalitat van aconseguir fer molt de soroll i van donar passos molt, ja són irreversibles. I a la mateixa Xina, encara que clar que allí s'acaba ràpidament, però després lo de Túnez, lo de Egipte, etc, etc. Avui ho estem veient a tot arreu, però hi ha que reconèixer que ha sigut aquí a Espanya on ha començat a haver una manifestació pacífica, molt interessant, molt interessant. Sempre hi ha tot que pot tindre aspectes a vegades una mica negatius i pot haver gent que no sigui tan pacífica com tindria que ser. Tot això es pot imaginar, però el que és cert és que això ja és una meravella perquè podem aconseguir que la gent comenci a dir el que pensa. I això no necessitem autorització de ningú. Això ho podem fer perquè? Perquè tenim aquests instruments que ens ho permeten. La tecnologia ens ha donat, té aspectes negatius, però té molts aspectes positius, ens ha donat la possibilitat de construir una democràcia participativa. Segon, molt important, el paper de la dona. És que és una altra cosa, abans ho deia, sempre hem estat manats per homes, les dones no han pintat res. Ara encara no pinten amb la presa de decisions, però ja estan en molts aspectes a prop i estan pujant. Quan jo vaig anar a veure, ho he contat moltes vegades, ja m'ho haureu sentit, quan jo vaig anar ja fa molt de temps a veure amb el president Nelson Mandela, perquè tenia molt bona relació, perquè ajudàvem a tot el que podia ser el que ell s'anés consolidant, doncs jo li vaig comentar, li vaig dir, escolti, miri, he estat a Alexandra Township i he vist allí que els homes ja comencen a vulgar altra vegada la violència i en canvi he vist que les dones, em va dir, diu, necessitem com a mínim un 20% de dones a la presa de decisions. En aquell moment estàvem, no arribàvem al 5%. Ara ja ens atencem al 12%. Vull dir que això vol dir que d'aquí potser 2, 3, 4, 5 anys tinguéssim ja la suficient participació femenina, que és absolutament indispensable perquè hi hagi aquesta nova era, aquest nou començament que és tan important per pensar en una nova era on el que féssim és evitar la guerra a les generacions futures, que és el que ens demana la Carta a les Nacions Unides. I tercer, i molt important, avui podem comparar. Jo quan era estudiant, aquí a Barcelona, anàvem a les Roques Volteres de Gavà. Ara, i no coneixíem pràcticament, ja que dir la veritat, vull dir que sabíem molt poc del que passava a més de 200 quilòmetres. Avui tot això, per fortuna, ha anat canviant i avui la gent jove, que tothom critica la gent jove, avui la gent jove sap moltes coses. La major part de la gent jove jo crec que té molt bones iniciatives i molt bones idees. Amb la mesura en què poguéssim extreure a vegades d'aquesta distracció extrema a la que estan a vegades amenaçats, però el que és cert és que poden comparar. Nosaltres no podíem comparar, no sabíem res del que passava a uns grans quilòmetres. Avui la gent jove ja pot comparar. I el comparar és molt important, perquè el comparar no només aprecies més el que tens, que és molt important, sinó que et dones compte de les precarietats dels altres. I per tant et converteixes en una persona solidària, que és el que necessitem. Què és el que necessitem? Avui necessitem gent solidària, gent que ens ajudem, tots plegats. Ja ho va dir el Miquel Martí i Pol, que tot està per fer i tot és possible. Qui si no tots, va dir. Qui si no tots? El que no podem fer és fer-ho quatre. Però si ens anem juntant i a cada vegada som més gent, clar que podem canviar. Clar que podem canviar les coses del món. I això jo crec que ara per primera vegada ho tenim més a prop. Podem comparar. Hi ha un proverbi francès que diu «Quand on analyse, on se désole. Quand on compare, on se console». I això jo crec que és molt important, perquè Hi ha vegades que a l'analitzar diem ui, que tenim aquestes necessitats, no podem viure sense això. I de moment no pensem, per exemple, que nosaltres tenim una seguretat social gratuïta o que tenim una educació pràcticament gratuïta o que tenim electricitat. L'EIGA. Més de 1.000 milions de persones no tenen accés diari a l'aigua potable. Nosaltres tenim aigua potable, aigua calent, aigua... Ho dic perquè apreciem el que tenim i coneixem les necessitats dels altres. És a dir, ens fem ciutadans del món. I aquests ciutadans del món són els que sí que poden desmuntar el negoci de la guerra. Aquests ciutadans del món són els que sí poden fer que a poc sigui possible superar una cultura de guerra i fer una gran transició a una cultura de conversació, a una cultura de diàleg, a una cultura de conciliació, a una cultura de pau. Per transitar d'aquesta economia d'especulació, de deslocalització i de guerra a una economia de desenvolupament sostenible, es necessita aquesta participació popular. Jo volia acabar aquestes paraules avui aquí dient: estic segur que en properes trobades veureu com és veritat que si ens anem unint, si som a poc molts, ja no dic tots, però molts, es complirà aquella promesa fantàstica del Miquel Martí i Pol. Farem impossibles avui, possibles demà. És el gran repte, estic segur que ho lograreu i vull felicitar encara una vegada més tant a Justícia i Pau com a la Fundació per la Pau per tot el que hi han fet i tot el que faran a l'esdevenidor. Molt agraït.
Moltes gràcies, professor i amic Federico Mayor. Penso que ens ha donat una bona lliçó de començament i sobretot una bona lliçó d'esperança. El temps, com sabeu, és limitat i de vegades juguem contra nostre. Ell disposa com a màxim de 10 minuts per respondre les vostres preguntes. De manera que no ens entretinguem i feu-les, si us plau.
Una frase que he leído en un libro de usted es no aceptar nunca lo inaceptable. Cultura de paz, maravilloso, pero se está estableciendo y enraizando la cultura de guerra y lo estamos dejando hacer en Madrid, en La Marañosa. El 16 de febrero se inauguraron cuando parecía que La Marañosa iba a desaparecer, así nos lo creíamos, se ha inaugurado el hecho de que los laboratorios sean civiles y militares, que los profesores de la universidad vayan a La Marañosa, que estudiantes de la universidad vayan a La Marañosa. Entonces, ¿hacia dónde va la universidad? ¿Es una prostitución de la universidad? ¿Dónde va su libertad? ¿Dónde va su independencia? ¿Qué tipo de investigación científica se va a realizar? ¿Qué filosofía se va a obligar a realizar?
Potser, per donar més participació, jo, si no li sap malament al senyor Mayor, farem tres o quatre preguntes
sí,
i endavant. Allà, primer hi ha una allà al darrere, després una altra aquí davant. I allà, els marginats de l'esquerra també tenen dret.
Thank you very much for your deep analytical. Está bien. It's fine. Thank you very much for your deep analytical with facts and figures presentation. I have to, as you said about the business of war and all this stuff, I want to kind of need your comment on that, on things that, for instance, you are said that we want at least 10% or 20% reduction in the budget of for security. But if we look at the present political situation, and particularly like the latest Oslo attacks and then London and England riots, so I'm afraid that they are planning to increase the security budget. And in my point of view, I would say until and unless we won't work on two important points, historical points, we can't get to reduce the security budget. One is important power. What is the meaning of power? If we don't go to look at the historical power, I mean, the power which were before the king's power and everything, and at present we have, though, changed it with the democratic power, but still India is not the powerful country. I mean, in that mean, it should be the powerful country of the world. And on the other hand, the second point is the security. I mean, if we continue looking at the security, and security, we won't get what we wanted, being a peace activist. I mean, we have to look at what is security discourse and what is peace discourse. I mean, security, it is only for hatred and fear, and that is why we have pre-strikes, everything. So I want your comments on how we could get through that, you know, point where we know that India is the largest democratic country and powerful country, and where we know peace discourse is the best solution for the peace in the world. Thank you very much.
Molt breument, vostè ha dit que el primer canal que es faci a Europa és el desarmament per superar, entès, la crisi. I ha parlat que Europa s'ha de federar. M'agradaria saber quina opinió li mereix, és a dir, anem cap aquí i què cal fer per arribar a aquesta federació? Gràcies.
És que només em poden quedar dues o tres per una qüestió de temps. N'hi havia una aquí que feia estona que es demanava i una allà, com a mínim una altra, i haurem de deixar-ho córrer.
Rob Thompson, South Africa. Thank you very much. The Minister of Defence in South Africa has recently established a Defence Review Committee, and they're going to be hearing submissions during October. I wondered if you'd be willing and able to come and give evidence at that committee of inquiry.
Un altre allà. Va, molt breu. És que no es donarà temps d'una resposta.
M'he d'anar. Per donar un altre aquí, perquè aquí ningú ha parlat.
Feia estona que demanaven, sí. Sagrat Josep.
No seria convenient fer un ressaltament i cridar que es complin amb els objectius de mil·lenni, que pot ser una de les coses més importants de l'última dècada i que en aquests moments no estem complint els de Millennium Development Goals. Point them out as one of probably the most important things that we should be complying with, and we're failing. If we do that, we might solve most of the problems that we're talking about.
Un en aquí.
Molt breument, sisplau.
Un en aquí, jo ho sento molt, però és que me n'he d'anar. I em sap molt greu, però. Avui hi havia unes manifestacions i no havia manera d'arribar.
Hola, m'agrada quan ha comentat dels transgènics, que òbviament un parlamentari no ha de saber d'això, i per ser la comunitat científica. Jo em vaig plantejar el mateix quan estudiava bioètica i deontologia mèdica a medicina, sobretot amb els temes de sanitat que hi ha ara, que amb quatre principis molt bàsics, autonomia del pacient, beneficència, no beneficència, etc. Tens molt clar què s'ha de fer en cada cas, i m'agradaria saber, vostè, amb tota la seva experiència a nivell institucional, si s'han fet gaires passos per tenir realment en compte l'opinió de qui sap realment del tema, com al seu costat el senyor Gai d'Economia o així, i no tant que siguin els polítics que, en funció del que pensa la gent, facin o no facin.
Molt bé. Doncs, molt agraït. Em sap greu perquè hagués volgut, sincerament, poder estar aquí més temps, però també avui hem tingut mala pata perquè, quan ens atensàvem aquí, no ens han deixat entrar ni per Via Laietana, hem tingut que vindre a peu. Bé, deia decía no aceptar lo inaceptable. Esto para mí es una cosa muy importante porque es la recomendación que me hizo mi madre cuando yo tenía 16 años y me dijo, si quieres ser feliz tienes que ser independiente y no aceptar lo que juzgues inaceptable. Es cierto lo que usted ha indicado de que hay ejemplos, desgraciadamente, en que estamos aceptando lo inaceptable y que, por lo visto, pues incluso un complejo militar es capaz de atraer una serie de actividades que no debería, pero esto no es relevante frente a la actitud que se tiene que ir imponiendo, especialmente en la gente que hoy puede tener la palabra durante más tiempo, y decir, no lo queremos manifestar nunca de forma violenta. Hemos de sustituir la fuerza por la palabra, pero la palabra tiene que ser firme, tiene que ser constante y se tiene que hacer oír, porque esta será la manera, yo creo, en que poco a poco el ciberespacio puede ser de una fuerza extraordinaria. Ya lo hemos visto en algunos casos, se pueden lograr millones de adhesiones a una de estas posiciones. Si no se acepta lo inaceptable, tenemos la esperanza. Si lo aceptamos, que es lo que hemos hecho durante siglos, no tenemos ninguna. Concerning the 20%...
S'hauria de contestar en català, perquè molta gent no,
ah,
no ho seguirà.
Bueno.
Ells tenen traducció.
Hi ha aquest 20% de la reducció i deia que quin tipus de poder, com no podríem pensar en limitar la influència de la seguretat. Això és molt difícil, perquè durant segles, com abans deia, sempre s'ha dit, abans la seguretat. I clar, ens quedem amb la seguretat. I com que si vols la pau prepara la guerra, preparem la guerra, perquè quedem d'aquesta manera, estem forts, estem tal, preparats sempre per defensar-nos, només. Però una vegada tenim tots aquests artilugis, ve la temptació de no només defensar-nos, sinó atacar. I la història, la veritat, és que és una successió de guerres, de batalles, de guerres, de batalles. Doncs jo estic absolutament convençut de que s'ha de lograr el que, junt amb una declaració que durant molts anys ha sigut la nostra guia, que és la Declaració Universal dels Drets Humans, jo ara estic patrocinant que hi hagi una Declaració Universal de la Democràcia, perquè aquests principis democràtics els poguessin passar a tot el món, encara que ara Europa està en decliu, però almenys que poguéssim dir, igual que diu la Constitució de la Unió, són la igualtat amb dignitat de tots els éssers humans, que és la solidaritat, que és la llibertat, que és la justícia social. I d'aquesta manera, com podríem aprofitar aquesta reducció progressiva dels gastos que avui tenim en permanent? La federació. A mi és dels temes que més m'agrada i per això em sembla molt bé que m'ho plantegi, perquè el que no podem fer ni a Espanya ni a escala europea és pensar que de moment ens interessa defensar una posició, llavors tots la defensem, o de moment diem la culpa la tenen els pics. Pensi que la paraula pic no té molt bona traducció, veritat, però ja es va dir del començament, anem a atacar a Portugal, a Irlanda, a Grècia i a Espanya. Per què? Perquè es pensava que eren els més vulnerables, perquè els que havien tingut més inflació en un moment determinat. No s'enganyi, si haguéssim estat federats, haguéssim tingut la possibilitat d'equilibrar, reequilibrar immediatament i no dependre de la veleïtat de que hi hagin uns especuladors que diguin l'euro no va bé. A més, ja sabem qui ho diu. El Financial Times ja sabem de qui depèn, ja sabem qui és l'amo del Financial Times. I ens diuen, l'euro va malament, bum, s'afona la bolsa. El dia següent hi ha aquests que s'aprofiten, que compren unes quantitats immenses, el dia següent, al cap de 3 dies, puja la bolsa, venen, estem vivint de l'especulació. Això és intolerable i això s'acabaria si es fes una federació fiscal que permetés la emissió d'eurobonos. En aquell moment Europa ja es consolidava com una potència, es protegia l'euro i, a més, es protegia no només davant del dòlar, sinó davant del yuan. El Millennium Goals, els objectius del mil·lenni. Els objectius del mil·lenni es tenen que lograr, però per lograr-los es té que fer, per això m'agrada tant aquesta trobada d'avui, es té que fer disminuint els gastos militars. Que ningú es faci il·lusions, durant 10 anys no ens han donat un duro, no ens els donaran ara. A més, jo no vaig firmar com a director general de la UNESCO el primer objectiu referent a la fam, perquè em va semblar que era ignominiós que es digués que en 15 anys disminuiríem a la meitat els que passen fam. Escolti'm, això era firmar la mort de la meitat dels que avui s'estan morint. A mi em va semblar una vergonya tan gran, però és que és això. Els globalitzadors, tot això no els importava. Tant els hi feia i deien, molt bé, doncs això és l'únic que hi ha. I no hi ha hagut ni això, com vostè sap. Vull dir que jo crec que els Millennium Goals els hem de revisar i que el que hem de fer és igual dignitat a tots els éssers humans, qualitat de vida, hem de tindre tots dret a l'aigua, tots dret a una alimentació mínima. No pot ser que avui ens gastéssim 4.000 milions i després la gent se'ns mori de fam. I per acabar, el Parlament i la comunitat científica. Jo crec que és molt difícil, però crec també per primera vegada que potser no et passaran molts d'anys a on a Espanya, per exemple, es canvi les actuals pautes electorals, que són un desastre, i es doni un paper diferent al Parlament. Estem procurant que les Nacions Unides, també l'Assemblea General, tingui, com té l'Organització Internacional del Treball, només la meitat d'estats i que els altres siguin representants de la societat civil. El que no podem fer és dir, anem tots a la democràcia i resulta que la democràcia a escala mundial només hi ha representants dels estats. No. Hem de tindre, i això ja ho va arreglar el Wilson l'any 22 amb la Societat de Nacions, ja va dir meitat estats, 25% unions de treballadors, 25% patronals. Amb una paraula, solucions les hi ha. El que hem de tindre és la capacitat per influir a les democràcies que realment siguin representatives. Avui, amb aquesta capacitat d'expressar-nos que ens dona la moderna tecnologia, el ciberespai, jo estic segur que no passaran més de 2 o 3 anys on hi hagin canvis molt radicals. Moltes gràcies.
Bé. Bé, doncs, en nom de del senyor Mayor Zaragoza, que se n'ha d'anar pitant, i mai més ben dit, i de les dues entitats, el que sí us volem dir és emplaçar-vos per demà a les 7 de la tarda, que hi haurà una interessantíssima taula rodona, i a més dir-vos que en el complexe de Martí Codolar es reuneixen des d'avui i fins diumenge inclòs els resistents a la guerra internacional, el moviment de War Resisters International i ENAT, es reuneixen amb un seminari per buscar precisament propostes per disminuir almenys o acabar amb el negoci de la guerra. Et cedeixo la paraula perquè tanquis l'acte, Arcadi.
No, de cap manera. Penso que hauria dit al principi, i potser no ho he dit, que en Xavier Mas Llorenç és el nou president de la Fundació per la Pau. Tothom ho ha intuït, però formalment no s'havia dit, i que estem molt satisfets de que doncs, ell ens presideixi, i em sap greu no haver dit al començament. Demano excuses. La segona qüestió, acaba de pronunciar la paraula ENAT. ENAT és la European Network Against Arms Trade. Aquesta organització es va crear l'any 1987 arrel d'Europa per lluitar, com el seu nom indica, en contra del comerç d'armes. Vaig tenir l'enorme sort d'anar-hi en nom conjunt de les dues organitzacions que avui ens convoquen, de la Fundació per la Pau, que era sòcia de la xarxa aquesta europea, de l'IPB, que presideix en Colin Archer, que el tenim per allà al darrere, pensa que tota la vida hi ha estat, i també en nom de Justícia i Pau. I recordo, a títol anecdòtic, que en aquesta reunió que eren 20 o 25 representants dels diferents països europeus, ens va demanar per venir-hi, naturalment li van dir que sí, una xicota nord-americana, una noia joveneta, que va venir allà i ens va dir, escolta, sou europeus, jo sóc nord-americana, però he trobat un bitllet d'aquells de low cost, que aquí era una cosa que en aquell temps es desconeixia del tot, però que li permetia venir des de Washington doncs a Londres un cap de setmana, i ha vingut per explicar-vos una cosa. Li van preguntar quina cosa ens volia explicar, i ens va dir ella, venia a parlar en nom de només d'una vintena de companys seus nord-americans. Ella era l'única noia d'aquests 20 i tants companys i, a més, la més jove de totes, perquè els altres companys eren tots veterans de la guerra del Vietnam que havien estat participant allà i, entre altres últimes activitats, col·locant mines a terra d'aquestes famoses mines antipersona. I que ara, com que no les podien atreure, perquè això és una mica difícil, doncs el que pretenien era poder evitar que en el futur se n'instauressin. Intentaven que els moviments socials d'Europa i dels Estats Units s'associessin amb una gran campanya que després va prendre lloc, com vosaltres veu, en la qual doncs, Fundació per la Pau, en Jordi Armadans i altres companys en van ser molt activa, i aquesta campanya, com vosaltres veu, després d'haver sortit d'un grupet de 20 europeus i 20 nord-americans, van passar a ser 400, després van passar a 4.000, després van ser 40.000, i després va fer que l'any 1987 doncs, s'aprovés aquell tractat d'Oslo que prohibeix les mines antipersona. Petites coses es poden fer i donen èxit. Aquesta noia, malauradament, va veure la cosa d'una manera, allò que en castellà es diu agridulce, perquè si és veritat que es va aprovar el tractat, segurament sabeu que hi ha tres destacats països que l'han signat. Un es diu Estats Units, l'altre es diu Xina i l'altre es diu Israel. Però, amb justa compensació, aquesta noieta, que ara ja és una respectable senyora, tenia en aquell moment 23 o 24 anys, es deia Jody Williams i a hores d'ara és Premi Nobel de la Pau. De manera que les coses de vegades evolucionen, i amb aquesta petita nota d'esperança que acompanya la d'en Federico, penso que ens podem acomiadar. Fins demà.